Trencant silencis, amb Jordi Borràs.
Jordi Borràs, bon dia. Jordi Borràs, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hi ets o no?
Hi soc, hi soc.
Estàs aquí repassant el guió. És dijous. Aquest és l'espai habitual amb el Jordi, fotoperiodista, que ens acompanya cada setmana per repassar aquelles informacions que o bé passen desapercebudes o bé s'han d'anar traient a la superfície periòdicament perquè no quedin en l'oblit. Silencis mediàtics. Avui parlem de l'operació Caront. I el Jordi Borràs no ha vingut sol. Avui ens fa molta il·lusió que ens acompanyi la Maica Navarro, bon dia.
Què tal, bon dia?
Molta feina aquest estiu has tingut.
No, i ara, no? Què va? No, home, no, no.
Està sent més d'agost, d'allò més...
Terrible.
Per algú que fa successos i policial.
És veritat que la memòria és molt traeix molt i que segurament el present sempre és el que vius amb més intensitat i segurament si repasso altres estius de... Perquè a més jo soc de les que treballo a l'estiu i faig vacances fora de termini. Però, molt amb una intensitat aquest estiu molt, molt bèstia, molt bèstia. I molt complexa d'explicar el que està passant i per què està passant. Però vaja, ja estem intentant-ho.
I tu ets de les que parla de crisi o de percepció d'inseguretat?
A mi em sembla absolutament absurd aquest debat, l'èxit de com ho definim, no? I a més, és cert que, és veritat que ja els comandaments de Mossos ens explicaven, quan hi ha una crisi vol dir que no controles el problema, que no el tens diagnosticat i que, per tant, que no tens les eines per solucionar-ho. Jo crec que la problemàtica està molt ben definida, està molt controlada i que tenim a l'abast, sense cap modificació del Codi Penal, en aquests moments, amb l'actual marc, els elements per intentar arreglar-ho i que són elements i que solucions passen no només per l'acció policial en absolut, i menys el que està passant. Ara, explica-li als veïns del Raval, de Ciutat Vella, de l'Eixample, als visitants, als comerciants, el que hi passem, doncs la sensació d'inseguretat, clar, sensacions, percepcions, realitat, les xifres és veritat que no són alarmants en el sentit de dir, ostres, però hi ha una incidència molt, molt complexa, amb molt poc espai de temps. Jo no recordo un període en què cada setmana tingués un homicidi. Cada setmana un homicidi.
8 homicidis aquest estiu.
Sí, perquè, clar, això, l'estadística era que cada setmana teníem un mort. I és cert que els analitzes i dius, no hi ha relació entre aquests morts. És cert, molts són baralles que tots dos es coneixien. És cert, hi havia la drogada pel mig. Tot això és cert. Però, amb un context de molt robatori amb violència, jo crec que el diagnòstic està fet. La novetat d'aquest estiu és que hi ha robatoris amb molta violència i que els lladres cada cop són més violents quan es roben i que ja no hi ha distinció entre edat, és igual, o sigui, ja aquesta setmana hem tingut dos visitants, una senyora de 91 anys i un alemany de 35, que s'han passat més de 3 dies hospitalitzats. Amb ella, perquè li van arrencar la cadena d'or, tenia 91 anys i el cop que es va fotre el cap, doncs l'ha tingut en observació durant diversos dies a l'hospital, i amb ell era un jove de 35 anys que li van assaltar per robar-li el mòbil, la cadena d'or, el rellotge, i quan es va intentar amb un grup d'amics de recuperar el seu rellotge, el van agredir un grup de joves marroquins amb porres extensibles. Porta 6 dies a l'hospital amb tot el cos trencat. Això era inhabitual a Barcelona. A tu podien furtar. I aquesta ciutat, com moltes capitals europees, tolera els furts sense violència. Això
no,
ho hem tolerat.
Els al metro, no?
Això ho hem tolerat sempre.
100 carteristes al dia al metro.
Teníem aquest debat de la multireincidència que va canviar el Tribunal Suprem. Ara, cap societat pot tolerar és el robatori amb violència. Això és, jo crec que ha sigut el punt d'inflexió barrejat amb molt poca presència policial al carrer, que això impedeix fer prevenció. Barrejat amb un servei toga que tenim a pocs policies que tenim, el tenim vigilant edificis buits...
Que no facin pintades.
Doncs, que no facin pintades o tirin fem a la porta, doncs clar, tot això són molts elements.
I el 40% de la plantilla de la Guàrdia Urbana de vacances.
Com sempre han estat. O sigui, la Guàrdia Urbana...
Però precisament el moment de més càrrega turística.
És un debat de tota la vida que tots els comandaments polítics de la Guàrdia Urbana han intentat renegociar, però hi ha un sindicalisme molt arraigat, amb molta força a l'administració de la local de la ciutat, que ha impedit sempre obrir aquest debat. I la meitat de la plantilla de la Guàrdia Urbana, els mesos de juliol i agost, se'n va de vacances. Això no passa amb Mossos, és impensable, és impossible. Però la Guàrdia Urbana ho fa, i també és veritat que després tenen una bossa d'hores enorme que compensa doncs, però clar, també tens després guàrdies urbans que fan tors seguits, que van acumulant tors fins a, jo crec que a vegades per sobre de les seves capacitats.
Físiques.
Però vaja, tots els elements doncs, fan un còctel bastant complicat. I després una cosa que ens ha superat a tots. Tothom que és usuari de Twitter sap que en aquests moments tens radiant per comptes de ciutadans, de helpers, o sigui, el que passa a la ciutat minut a minut. Minut a minut, però ja no és només un robatori violent, és que t'estan tirant un pet a la cantonada i ho estan explicant. Aquest senyor de la barba s'acaba de tirar un pet. Pues, és que clar, això ha superat els periodistes, els mitjans de comunicació, el servei de comunicació de Mossos d'Esquadra, de l'Ajuntament i tothom. Perquè clar, la gent, acaben de robar. Abans, els periodistes no fèiem una última hora amb un assalt a la cantonada, no ho fèiem, i ara ho estem fent. Ho estem fent. Per tant, tot això, doncs, bueno, els Mossos ahir van intentar reconduir una mica el relat explicant-nos això, que la situació està controlada i que confien en revertir aquest problema. I ara, picant a la porta dels senyors jutges, perquè, clar...
I dels legisladors, que són els que han de canviar el codi penal.
Però amb aquest codi penal, si tu, fins ara, quan els Mossos portaven davant d'un jutge d'instrucció un senyor acusat d'un robatori amb violència o intimidació, el fiscal demanava presó i aquest senyor ingressava a presó. Ara la tendència no és aquesta.
És llibertat i llavors multireincidència.
És llibertat, però no multireincidència per carterisme, multireincidència per robatori amb violència. Uh-huh. I això diu que el que portem d'any, només el 10% dels que detenen els Mossos infraganti, no per investigació, sinó infraganti al carrer i passen a disposició judicial, tot i que la fiscalia demana presó, queden en llibertat, i tu tens un top 10 a Barcelona de lladres amb violència, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que generen aquest lladre? Absoluta impunitat.
Però de cara als Mossos i a la policia...
Què genera
en
la víctima? Doncs vulnerabilitat absoluta. O sigui, és com una situació...
I frustració de la policia.
Sí, sí, bueno, ara també estem parlant de que l'activitat policial ha crescut un 80%, però clar, el territori tampoc és tan gran, estem parlant de Ciutat Vella i a l'Eixample, eh? No se'n van a fer robatoris amb violència, també hi ha d'haver-hi segurament, però no amb aquesta reiteració. Què passa? Surten i és molt més fàcil de tenir ara, perquè tu tens el cap tot dels reincidents, o sigui, ja els veus, els segueixes i només cal seguir-los amb una mica de discreció per saber que els 5, 10, 15 minuts intentaran furtar o robar detingut i torna a començar.
Però si avui amb el Jordi Borràs hem convidat al matí de Catalunya Ràdio la Maica Navarro és per parlar del cas Caron. Expliqueu una mica el que és. El 8 d'abril del 2015, tots els mitjans de comunicació del país obríem amb la mateixa notícia. Durant la matinada, els Mossos d'Esquadra acabaven de fer una operació antijihadista que va comportar el desplegament de 360 agents, amb el resultat d'11 persones detingudes al Vallès Occidental i a Barcelona.
Sí, en total es van fer 16 registres entre domicilis i locals repartits per Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Valls. Era la primera gran operació que la policia catalana feia contra una cèl·lula terrorista que havia plantejat atemptar contra diversos objectius.
Durant els dies posteriors a l'operació policial van començar a filtrar-se detalls interessants, Jordi.
En tall de curiositat, per exemple, és que molts dels detinguts eren conversos a l'islam. A més, un dels detinguts que va ser acusat per la policia de voler subministrar armes a la cèl·lula era un ultradretà amb un ampli historial de militància. El mateix 8 d'abril, mentre encara s'està produint l'operació Caron, que és el nom que se li va donar, el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, vinculava el terrorisme jihadista amb la Fundació Nous Catalans.
Vinculada a Convergència.
Vinculada a Convergència i, per extensió, amb tot el sobiranisme. Ho va fer des dels micròfons d'aquesta casa.
Arran del procés independentista, doncs, jo recordo una fundació, no? Nous Catalans, no? En la que, molta d'aquesta gent se la intentava captar, fer proselitisme en el si d'aquesta comunitat amb el fet de la independència, no?
L'operació Caron va tenir una cara molt fosca amb unes conseqüències que haguessin pogut ser irreversibles.
Exacte, Albert. Un agent infiltrat dels Mossos d'Esquadra a la cèl·lula terrorista corria perill imminent de ser descobert. Qui l'havia delatat? Doncs ni més ni menys que un inspector i un inspector en cap de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional a través d'un confident que va ser enganyat.
Com que el cas és llarg, complicat i té moltes arestes, avui hem convidat a la periodista Maica Navarro a parlar d'aquest tema. Tots la coneixeu i, a més, va ser una de les professionals que va cobrir aquest assumpte amb més intensitat. De manera resumida, Maica, és un tema molt complicat. Explica'ns què hi té a veure, com ara ens explicava el Jordi, Un confident de la policia espanyola, de la Policia Nacional, que era membre d'una associació de Mataró, una cèl·lula jihadista que estava sent investigada pels Mossos, i un agent encobert de la policia catalana que havia aconseguit, doncs, infiltrar-se en aquest grup que va ser desarticulat l'abril del 2015.
A veure si ho puc explicar de manera resumida. Ens hem d'anar a tirar cap enrere en un moment en què l'Estat Islàmic tenia... O sigui, estava amb la seva màxima potència de força a Europa. I ens hem de situar amb uns Mossos d'Esquadra, en el que el major Josep Llostrapero, en aquell moment no era major, era cap del cos, una de les seves prioritats havia sigut reforçar la brigada d'informació amb intel·ligència. I, de fet, la va reforçar amb moltes més agents, crec que en aquella època va triplicar, perquè un dels objectius era entrar forts amb el tema de la investigació de jihadisme, perquè era evident que tard o d'hora hi hauria un atemptat i s'estava detectant la radicalització de cada cop més grups. Hem de pensar que en aquell moment també una altra dada important és que el Servei Nacional d'Intel·ligència, el CNI, vivia en aquell moment una guerra oberta amb els serveis d'informació del Cos Nacional de Policia. Era l'època del Pequeño Nicolás, les prèvies del Pequeño Nicolás, etc. I el més important, el cos de policial de referència del CNI a Catalunya era Mossos d'Esquadra. Era i és a dia d'avui, i ha estat sempre. CNI a Catalunya només s'ha fiat de Mossos, i la relació, de fet, ha sigut de sempre excepcional. Per tant, totes les investigacions, totes les informacions que arribaven al CNI les filtraven a Mossos d'Esquadra. Bé, doncs, en aquest escenari... Parlo de les últimes promocions de Mossos abans d'aquesta última. Passa les proves d'accés a Mossos un jove d'un país africà, que tampoc donarem detalls, i a més musulmà. Aquesta informació arriba a molt poca gent del cos, el Josep Lluís Trapero i dos comandaments més, jo crec que em sobren dits de la mà per citar la gent del cos
que
estava al corrent d'aquest fet, i es planteja la possibilitat de plantejar-li a aquest jove ser format com a possible agent infiltrat. Bueno, se l'agafa, se li planteja, ell mai va arribar a trepitjar l'escola de policia, mai. I se li fa una formació...
Directament se'l forma expressament per fer de confident.
Arriba a oïdes del Josep Lluís Trapero que hi ha un jove musulmà d'un país africà, del sud d'Àfrica, que ha superat totes les proves d'accés i li queda l'any d'escola, els mesos d'escola a Mollet, per ser, si aprovava, doncs ser mosso. Doncs el que fa és, abans de que trepitgi l'escola de Mollà, que insisteixo, mai la va arribar a trepitjar, se li planteja, escolta'm, tu, un xaval jove, tu tens els requisits idonis per poder ser agent infiltrat amb terrorisme jihadista. Et veus en cor? No és obligació, o sigui, això és una cosa voluntària. I va acceptar. Va rebre una formació a part fora de...
De l'escola?
Fora de l'escola, fora de Catalunya i en algun moment fora d'Espanya. Quan rep tota aquesta formació, torna, i ara torno a situar-ho la d'abans, amb l'ajuda del CNI, Mossos és coneixedor, bueno, d'un grup de Terrassa, que és aquesta cèl·lula que detallava el Jordi, que que tenia aquesta particularitat que eren conversos i que s'estaven radicalitzant amb una gran velocitat. Amb aquest I llavors entra en joc aquest agent infiltrat. Se li construeix una nova vida, no a Terrassa, sinó al Vallès, i se'l fica al voltant d'aquest grup. Amb una facilitat extraordinària arriba dins de la cèl·lula i es converteix en una de les persones de confiança del perruquer de l'Albert Segura. I durant mesos ell està allà...
Sóc jo.
No. Perdona.
Més ventat.
El perruquer, perdona. Hòstia, perdona. Doncs es col·loca dins de... Albert Sáez era això, Albert Sáez, perdona. Sáez, segura, en fi. Se li col·loca... s'introveix dins de la cèl·lula i comença... Tota la seva... aquesta cèl·lula reunia a la part del darrere de la perruqueria de l'Albert. Aquí és on feien les seves reunions i on s'anaven radicalitzant. Doncs bé, allà la gent infiltrat que assistia a totes les reunions amb un micròfon ocular en el cos, el que anava fent era, no totes les vegades entrava amb micròfon, això va ser, era de manera, quan ell veia, no, el micròfon no estava cada dia, hi ha moltes de les reunions que estan gravades, però d'altres el que feia era escriure un diari i d'una manera que va pactar amb el seu únic comandament directe que tenia a Mossos d'Esquadra, li facilitava un diari de tot allò que ell anava escoltant i anava treballant, mentre ell feia aquesta nova vida que s'havia creat per estar. Doncs bé, hi ha un moment de la investigació, hi ha un moment d'aquestes reunions a la part d'aquesta trastenda de la perruqueria, part trasera de la perruqueria, que arriba un altre convers, arriba i demana cita amb l'Albert i entra en aquella reunió i els explica a la gent que estava allà reunida que l'ha vingut a veure un comissari, ell diu que és un comissari, després vam saber que no era un comissari, era un inspector en cap i un agent, tots dos membres de la Brigada d'Informació, de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional de Barcelona, que l'havien vingut a veure per explicar-li que hi havia un grup a Terrassa de conversos que s'estaven radicalitzant i que, ostres, que els anés a veure i que els expliqués que, bueno, que havien de canviar una mica de camí, que s'estaven radicalitzant, que havien d'anar amb compte, que a més els Mossos d'Esquadra anaven darrere i que els hi tenien els telèfons intervinguts. Allò ho estava escoltant el Mosso d'Esquadra allà mateix.
Anem a pams. El cas d'aquesta persona que ve de part ell diu un comissari, no? Tu vas poder entrevistar aquest confident o aquesta persona de confiança a la Policia Nacional i, entre moltes altres coses, va explicar haver-se sentit utilitzat per aquest cos policial. Com ho va viure això a posteriori quan va descobrir que involuntàriament havia posat en perill la vida d'un agent dels Mossos i tota una operació policial? Què va passar? Vull dir, va tenir por? Va rebre amenaces, coaccions per part d'algú? Quan es va destapar tot? Com va anar?
Jo en aquell moment treballava al Periódico de Catalunya i aquesta era una informació que fèiem amb l'Antonio Vaquero. I amb l'Antonio Vaquero, liderant ell la informació, sabem de confirmant el que nosaltres vam batejar el periódico com el chivatazo. És el que en aquell moment la Policia Nacional ens nega absolutament que haguessin fet cap chivatazo, però sí que ens reconeixen haver tingut contactes amb un confident i que segurament tot això s'havia malinterpretat. També és a dir que en aquell moment Mossos d'Esquadra no va col·laborar gens amb el periódico per desbaratar i per intentar entendre què estava passant. Això estic parlant dels primers moments. I és cert que quan comencem a publicar el serial al periódico del chivatazo, bueno, doncs és el Vaquero qui arriba a posar-se en contacte amb aquest confident. No, ara no recordo si va ser el confident amb el Vaquero o el Vaquero a través de les seves fonts va aconseguir dar amb aquest confident, amb aquest conversa. I al final accepta que li féssim aquesta entrevista. Entrevista que, a més, es deixa gravar en vídeo, que és un vídeo que avui en dia encara es troba a la web del Periódico de Catalunya. Ell com ho va sentir després? Que es va sentir absolutament utilitzat per aquestes dues persones. I a més no només utilitza, sinó que ell va assegurar que es va sentir coaccionat, que ell en cap moment sabia, i això sí que ens ho reconeix després, que ell no sabia, o sigui, que l'inspector en cap i l'agent de la Brigada d'Informació sabien que en aquesta cèl·lula hi havia un mosso infiltrat.
Però això no li van dir
amb ell. I per tant, ell, quan va fer la visita a Terrassa, ell no sap que allà dins hi ha un mosso. I és després quan és conscient que ha posat en perill la vida d'un agent de la policia. I és quan ell diu que s'assegura que s'ha sentit absolutament utilitzat. I a més, ell després denuncia que ha estat objecte d'una campanya de pressió, que han seguit a la seva dona, interposa diverses denúncies perquè assegura que fins i tot que la policia, abans de que es publiqués, el força perquè li doni informació d'aquesta cèl·lula. En fi, ell ho va viure amb moltíssima por.
Això va fer precipitar l'operació i tot plegat, aquesta delació de l'agent infiltrat, tot i les conseqüències fatals que podria haver tingut, va quedar arxivat per la justícia?
Sí, Mossos, quan... Clar, jo crec que l'oient ha d'intentar posar-se en aquella situació. És veritat que tu tens una preparació especial per fer aquesta tasca d'infiltrat i que jo no sé, és un home que ha passat absolutament desapercebut. Jo crec que ningú en el cos el sabria identificar, només les persones més properes. No, jo crec que ni tan sols la seva família, però en aquell moment, en aquella estància petita, on en aquell moment la cèl·lula portava tal nivell de radicalització que ja s'havia plantejat la possibilitat de fer un segrest amb algú amb un responsable d'un banc, com aconseguir un... No sé, recordeu aquella vestimenta taronja que feia servir Alicis per gravar les execucions de les seves persones en captivitat, uh-huh, i gravar-ho. Tot això ja s'estava verbalitzant, que havien contactat amb el David Frías per aconseguir armament, per poder portar a terme algun atemptat. Doncs en aquell moment tu estàs allà dins, portes uns mesos com a... ets un policia, estàs fent el teu contacte, i de sobte algú diu que els Mossos... O sigui, que hi ha un xiva... O sigui, clar, allà el plantejament que fa el cap de la cèl·lula és... Tenim un top aquí dins, tenim un top.
Un talp, sí, sí.
Sí, tenim un talp. Aquí algú està passant informació. Quan el mosso explica, comunica al seu superior el que ha passat, jo sé perfectament que Trapero ordena avortar l'operació i que surti, perquè no es podia posar en perill, arriscar la integritat de la gent. Però ell és el que decideix continuar, perquè assegura que, bueno, que estaven a res de les detencions, que volien esperar tenir més càrrega de prova, uh-huh, per anar a l'Audiència Nacional, tot i que l'Audiència Nacional tirava endavant i donava absoluta credibilitat a tots els informes que estava portant i generant aquest mosso encobert, però continua perquè assegurava que d'aquesta manera, si desapareixia, evidentment, el sol es dibuixava com es delatava. I va aguantar unes setmanes més, perquè, de fet, a l'Audiència es va decidir que això s'havia d'accelerar, i és cert que l'operació finalment es va dur a terme amb èxit. De fet, en el judici era l'actual ministra de Justícia, era la fiscal que va estar al judici, la Dolores Delgado, i tot i que el xivatazo va estar absolutament present al judici, i la fiscal en el seu escrit dona fe d'aquesta delació va assistir perquè els membres de la cèl·lula tenien el telèfon intervingut i ells parlaven de que els Mossos els estaven seguint. Els canvien tota la seva actuació i manera d'actuar després de saber que els Mossos els podien investigar. Uh-huh. Ells van ser condemnats a 8 i 12 anys. Els Mossos van presentar una denúncia a l'Audiència Nacional que es va encarregar d'investigar el jutge Pedraz, i en dues ocasions la va arxivar. Jo crec que en aquells moments ens hem de posar en situació de qui comanava la Fiscalia de l'Audiència Nacional en aquell moment, i que és el mateix fiscal que ha liderat els interrogatoris en el procés, i allò que alguns fiscals dins de la Fiscalia de l'Audiència entenien que s'havia de tirar endavant aquesta investigació, doncs per jeràrquicament es va decidir arxivar-ho i no va tindre cap conseqüència.
Per acabar, mai que se'n sigui el temps a sobre, què se n'ha fet d'aquells protagonistes? No, ho has explicat molt bé. Vull dir, has fet un dibuix, perquè és un tema bastant complicat.
Molt aclaridor.
Sí, sí. Què se n'ha fet dels protagonistes de tot plegat? Els condemnats, que estan a presó, segons has dit, aquell inspector en cap i la gent de la Brigada d'Informació.
Continuen a la Brigada d'Informació.
El confident de Mataró i la gent infiltrat als Mossos.
De la gent infiltrat dels Mossos, quan va acabar aquesta operació, em consta que va estar fora d'Espanya durant uns quants anys, literalment fora d'Espanya durant uns quants anys, i no he aconseguit mai esbrinar si va tornar al cos. Mai ho he aconseguit esbrinar. De fet, cada cop que veig un mosso amb determinada fisonomia, em pregunto a mi mateixa si serà aquest. Però mai he pogut, perquè crec que això és un secret que es portaran amb ells al major Trapero, i ja et dic que dos més. Sé que ho va passar molt malament, o sigui que després va venir el bajón de tot, perquè això, per molt preparat que estiguis, va tenir... i que va estar fora de l'estat espanyol durant un temps, i que ho va passar molt malament, i ja et dic, és impossible aconseguir... I jo crec que ha de ser així, Era la primera vegada, que això va ser molt important, que un cos policial a l'estat espanyol i d'Europa aconseguia infiltrar un membre de les seves forces de seguretat en una cel·la jihadista. Mai cap altra policia de tota Europa ho havia aconseguit, mai. I és cert també que la Policia Nacional, a l'hora d'explicar els contactes amb aquest confident seu, explicava que era només una feina diària de confidents, i van vendre el xivatasso amb els altres mitjans de comunicació, que ho van comprar com un intent de Mossos d'Esquadra, o sigui, que Caronte no existia, que era només la voluntat de Mossos d'Esquadra de desmuntar la xarxa de confidents que en aquells moments mantenia la Policia Nacional. Com Caronte va existir, van ser condemnats, la cèl·lula real, i per primera vegada es va aconseguir que un policia s'infiltrés, que això és complicat. Això s'havia fet a Meta, però era molt, molt complicat fer-ho, i estar amb una cèl·lula jihadista.
Maica Navarro, moltes gràcies.
S'ha entès, de veritat?
Molt, jo crec que sí, sí. Vale. La pel·lícula quan?
La pel·lícula de què?
De
Caronte. Mira, jo ara estic en un lloc que es diu Angie, que si quan acabi això i sobrevisqui, després ja parlarem. Per cert, salutacions al Roger Escapa.
Que en aquests moments... Encara.
Vacances? En aquests moments ara hauria de dir una cosa, que Roger, el Borràs i l'Albert són més guapos que tu.
Oh! Molt greu. Ens encanta. Maica Navarro, gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio.
Vosaltres.
I Jordi Borràs, gràcies per portar-la i per trencar aquest silenci avui al cas Caron. Fem una pausa per la publicitat i de seguida obrim el curset d'estiu antimasclista.
El matí de Catalunya Ràdio.